Radio Astel. Òpera Rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena Maria Voronkova.
Voronkova!
Digues!
Què tal?
Molt bé, Joan, gràcies, i tu?
El José que diu, no em crideu.
Bueno, i té raó.
Queda modular.
Si no, no hauríem de fer-ho.
Clar.
Hola, José, què tal?
Però mira,
ja no et crido més.
Dóna la
crec,
sensació que,
espero.
Com que això és un programa matinal, tot i que duri tantes hores, em dóna la sensació que vaig despertant.
Ah, bueno, escolta'm, és maco això.
Mira,
és maco, sobretot
amb
ell, pobre home, el pobre tècnic,
clar,
està fins a... Hola!
Clar, imagina't, entrevista? O col·laboració rere... No, entrevista no va poder. Però col·laboració rere col·laboració...
Bon dia!
Bon dia!
Bueno, l'entusiasme és important.
Que ho va fer, Giró!
Saps? És important. Mira com ens mira, mare de Déu.
Clar,
ai, si els oients ho veiessin.
Escolta'm, hem d'acabar una història avui.
Correcte, portem l'episodi 2 d'una gran, grandíssima història.
La pitjor cantant d'òpera de la història.
Correcte. És que és la mà, és que l'estimo tant. Em fa una tendresa, em fa un amor.
Ai.
Sí, vinga, va. Ella és, recordem, eh?
Sí.
Narcisa,
sobre.
És que es digui Narcisa, clar, és que és tan adequat, tan càrmic. Narcisa Florence Foster, popularment coneguda com a Florence Jenkins,
sí.
I ja ho dèiem, la pitjor cantant de la història, i no ho diem nosaltres, escolteu-la, és que no, escolteu-la.
Sí. Escolta'm, ni 28 de desembre, ni res de res, eh? Això no és una innocentada.
No,
això és,
no,
això
és real.
Això és una gravació real.
Això és real, són 30 anys de carrera. Estem parlant de 30 anys de carrera.
30 anys de carrera.
Sí.
Ja
això és, sí, un disc.
Pim,
super,
pam.
Només un en ventes, eh, aquest disc. I no és una broma, de nou. Sí. No, sí,
abans de tot plegat, eh? Mira, me la guardava pel final, però te la faré ara.
Sí.
Tu creus que una senyora així, a dia d'avui, triomfaria tant com ho va fer?
Hòstia... No ho sé, perquè és molt important en el seu cas el context, eh?
Val.
Perquè és en un moment molt, molt, molt determinat on... Sí, és important el context. No
Val.
Sé si triomfaria, no m'atreveixo a dir-ho, perquè Val. Si no ja seríem famosos tu i jo, saps? Si poguéssim preveure aquestes coses, Joan, te cuento.
Per això t'ho pregunto.
D'acord. Okay,
per entrar okay, en el mundillo.
Okay, pues no lo sabemos. Que venga alguien y nos lo diga.
En fi, escolta'm, vinga, fem un resum d'aquesta senyora una
mica? Sí. Recordeu, però, estimats oients, que ningú se'n pot... o sigui, no falteix a Florence, perquè en aquest programa són fans absoluts, d'acord?
Sí,
estem d'acord, no?
No, sí.
Home, no pensi que me'n vaig, eh?
No.
Home, per favor, eh?
Fan número 2, perquè l'1 ets tu.
Correcte. No t'ho pensis, som molts aquí, Ramon.
Sí, eh?
Hombre.
Val.
Vinga, va. No volem que us perdeu detall, així que fem això, un repassito. Recordem, per mi és fonamental que això ho tinguem clar. L'únic propòsit que tenia la Florence era que a l'hora de cantar fes feliç a la gent.
Iau.
I per mi ho va aconseguir.
Sí,
perquè
ja.
Jo aquí t'he vist amb un somriure, que és, mira, m'has dit que ta mare ha vist la peli i era una dona feliç, que quina meravella. Així que siguem honestos. O sigui, quan nosaltres escoltem això, és que no pots parar de riure, somriure, o flipar, o no donar crèdit. Vaja, és que... No, puja-la, per favor.
Sí, mira.
No que
jo et juro que crec que fan notes que no existeixen.
I això no és meritori? Escolta'm una cosa, això no és meritori. Jo no sé, vull dir, no sé, igual tiene una afinació mongol que desconocemos. Escúchame, Joan. Bueno.
Escolta'm.
Mira, estàs amb un somriure a la cara, jo també, allà darrere estan tots, en plan, però què estamos escuchando?
Sí, molt graciós, perquè
ja està,
sempre
ja
ens portes òperes,
si
m'ho permets, eh?
Sí.
Grandiloquents, però perquè ho poden ser.
Sí, cultureta a tope, i tant.
I ara ens estàs parlant d'aquesta senyora amb aquesta sinfonia de fons, i clar...
Això és una meravella, això és Fledermaus, això és Strauss.
Estic entre el somriure i el mal de cap.
Claro.
És una barreja constant.
I que no és maco, això.
És preciós.
Que no t'estic estimulant els sentits,
no,
així,
és
a
que
tope.
Aquesta senyora crea controvèrsies.
No, lo más, la queremos, d'acord?
No, que l'estimo molt, eh?
Vale, d'acord, així doncs ja. Objectiu complert, ens fa feliços. Vinga, posa'm una altra cosa, que ja m'està agafant el mal de cap, també.
When you're smiling, the whole... Aquesta és una altra, eh?
Home, jo, mira, when you're smiling, jo somrio, tu somries, Sinatra somrie, todos somrien.
Jo t'he explicat que vaig tenir els 2 anys que arribava a casa i deia, què me cuentas hoy, Frank?
Ah, sí?
I em posava Frank Sinatra.
Oh my God, Joan, estàs bé?
Parlàvem.
Vols parlar-ne?
La meva psicòloga diu que de moment no em tanquen, saps?
Ah, bé. Bueno, eres una Florence en potència, tal vez. Va, deixa, ens estem perdent.
Va,
Joan,
sí,
estàs
Florence,
descontrolat.
Sí.
La Florence et descontrola.
La Narcisa.
Va, fem repassito ràpido. Va. La vida d'ella, ja vam comentar al programa anterior, que estava absolutament plena de dalt a baixos. Ella neix a Pensilvània el 1868 en una família milionària, ho dic així, en panyos ben fríos. Es converteix en una nena prodigi gràcies al seu talent com a pianista, i això no és un sarcasme, això va passar tal qual que sí. Fins i tot va tocar pel president a la Casa Blanca, i això és un mèrit reservat per molt pocs, i tenia tant d'èxit en públic que la podaven Little Miss Foster.
Uh-huh.
I no de cachondeo, sí, era lo más, era nena prodigi con totes les de la ley. Però què va passar? Que en negar-se al seu pare a que ella es dediqués professionalment, una joveníssima Florence de 17 anyets va fugir amb el doctor Foster, d'aquí el nom d'ell.
Sí.
No? Aquest senyor Foster era un nen de casa bona, xopo 1000 anys més gran que ella, i això és important, i ells dos van fugir a viure la seva vida. Però això, que hauria de ser una història maca de superació, doncs no. Van començar els disgustos, les penúries, perquè en casar-se amb aquest doctoret, el pare de la Florence la va desheretar immediatament. Així que tot aquell estatus, tot aquell nivell econòmic, s'esfuma. I aquí no acaba la cosa, perquè el pitjor de tot és que el nou marit, aquest doctoret, resulta ser un basuro, com ja saps. Que
fixa't,
ja... Sí. Sí, perquè mira, entre d'altres, n'hi va haver-hi moltes, però entre d'altres lindeses, la va contagiar de sífilis la nit de noces, que això està feo. Això està feo, està mal.
La nit de noces no es fa, això.
No.
Si vols, més endavant, mira.
Jo preferiria que no, ¿vale? Si em dones a triar, jo passo de la sífilis.
Sí,
¿okay?
Sí.
No,
sí.
Però vamos.
Sin mercurios ni cosa
no,
rara.
No, arsénico, no.
Val.
Què passa amb tot aquest disgust, amb tota aquesta desgràcia? Doncs que, evidentment, arriba el divorci, i estem parlant de l'any 1900. També arriba l'alopècia per culpa de la malaltia.
Clar.
De nuevo, una mujer calva, todo mal.
Claro.
O sigui, estamos sumando maldades,
aquí.
Sí. I, a més, arriba també la precarietat econòmica, perquè recordem que està desheredada.
Claro.
I també l'ostracisme social, perquè és divorciada, sifilítica i pobra.
Sí.
O sigui, peor, impossible.
No, clar, no pot anar.
Impossible. Així que la pobra Florence es dedica, doncs, a malviure com pot, donant classes de piano, i quan resulta ja que res no pot anar pitjor, diríem, bueno, ja està bien con las desgracias,
sí,
doncs encara hi ha una altra. No tinc massa clar, perquè hi ha diverses contradiccions a nivell biogràfic, si és per un accident o per causa de la pròpia sífilis, perd la mobilitat d'una de les seves mans.
Ai.
Així que, a conseqüència d'això, també perd la possibilitat de seguir amb la carrera de pianista.
Que recordem, era bona.
Era molt bona i, a més,
era
l'únic que la mantenia amb il·lusió, amb ganes.
Clar, imagina't.
Vull dir, ella havia abandonat tot, la pasta, tot, per poder ser pianista i patapam, se acabó. Adiós, no tienes mano. Així que, bueno, dius, vale, Florence lo está pasando mal.
Sí.
Però, en aquest cas, parlem d'una història d'un final una mica feliç. Perquè, pam, es produeix un gir inesperat que li retorna de cop i volta, de la noche a la mañana, literalment, al tops dels tops, i se li tornen a obrir totes les portes i possibilitats.
Ai.
Per què? Perquè en morir el seu pare, ella hereta tot el fortunon contra tot pronòstic.
Patapam.
Patapam. Que si voleu saber amb més detall què va passar, podeu escoltar el programa anterior, que ho expliquem amb tot luxe de detalls.
Correcte.
Així que què passa? Com deia, de cop i volta, totes les possibilitats tornen a estar sobre la taula, perquè és milionària, ¿vale? I els Estats Units en aquella època, ja està.
Si és milionari...
No, ja està. No, eres calva, no importa. 7 peluques, chao. Eres divorciada, no importa. Chao. ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? Ja està, ¿vale? Així era. Sí, bueno, és així. Qüestió que ella i la seva mare decideixen... Sí, és...
Perdó, estava morint.
Sí, ho entenc. El meu propòsit també és fer-te feliç,
quan parlo. Gràcies.
Dèiem, ella i la seva mare, amb el pare mort, doncs decideixen anar a viure ni més ni menys que a Manhattan. Per què? Doncs per donar-se una vida d'altíssimo copete a la ciutat dels gratacels.
Ara.
I aquí sí és important, com tu bé mencionaves, parlar del context. Parlem d'aquell Manhattan on estava passant lo más de lo más, on tenies un concert de la Calas, després un concert del Caruso, Cole Porter, Sinatra, o sigui...
Bèstia, això,
Clar, estem parlant d'un moment, l'època dorada. O sigui, un moment molt, molt, molt brutal. Així que què fa la Florence? Doncs, a cop de talonari, ella comença a formar part de, literalment, tots els clubs femenins, que eren així d'alt nivell de la ciutat. I per què dic això? Perquè això dels clubs femenins, diguem que era la forma més high level de relacionar-se en aquell moment. Uh-huh. De nou, parlem del context social. En aquell moment, als Estats Units, les columnes de cotilleos, com de societat, eren més importants que les de cultura, o fins i tot, com t'hi posis, les de política. No, però és que això és així, això no ho dic jo, això, esto es así. Per què? Perquè era el temps d'això, de les aparences i sobretot d'estar al moment adequat i al lloc adequat. I ella, com tenia la pasta que li sortia per les orelles, va dir, pues, a mi me queda 4 dies, jo et traslados. Perquè a tot això, els metges, amb la sífilis, ja feia com 10 anys li havien dit que es moririen un res. I aquí estava, ella, divina i estupenda, abriéndose paso ahí con sus dineros. Així que passa que Florence rapidíssimament es converteix en una figura de referència tant en el món de la cultura com en el món de la música. Però no en qualsevol lloc, sinó als cercles més xics de la high society estadounidenca.
Ahí
això, clar, és que és molt bèstia. És molt bèstia. O sigui, ella, en aquell moment, amb 50 anys ja, ella, que havia renunciat a tot per poder dedicar la seva vida a l'art, ella, que s'havia quedat sense res, o sigui, literalment teixint un pèl en la cabeza per poder fer la vida que havia somiat, o sigui, ella, que havia viscut durant anys en la misèria econòmica, estigmatitzada per la sífilis i el divorci, de cop i volta, patapam, canvi radical, es converteix en l'ànima de totes les festes neoyorqueses de més alt estatus.
Poca broma.
Clar, i per què passava això? Doncs justament per tot això que hem explicat, perquè era una dona fora de lo comú.
Clar.
Saps què vull dir?
Sí,
lluny de ser una senyoreta bien i ja, de bueno, jo me dedico a bordar, a tocar el piano i a beber xampan, clar, que està muy bien comer ostres, però igual l'interès hacia l'interlocutor es perd una mica. No, clar, ella havia viscut a la vida real, i no només a la vida real, o sigui, havia tocat el més fons que es podia tocar, amb la qual teníem aquella senyoreta de bien, com totes les altres, però què passa amb unes vivències de tavernera de Puerto? clar, formació exquisida, però escúchame, cuidao.
Sí.
Evidentment, era com t'ho diria, era l'exemple perfecte del somni americà, aquella senyora.
Clar,
per això t'ho dic, o sigui, era una dona feta a si mateixa.
Torna als Estats Units per fer el seu somni.
Clar. A més, ho tenia tot. Me l'he muntat jo sola, però és que a més vinc d'alta família, d'alta alcúrnia, amb la qual tinc una formació exquisita, i és la barreja perfecta entre cultura i aventura. I clar, la gent, vamos, estava in love amb la Florence. I aquí es produeix un altre girito interessant a nivell sentimental.
Ep.
Recordem, té quasi 50 anys ja. I aquell pronòstic tan terrorífic, no, a cada rato te vas a morir, però no. Ella coneix a Sinclair Bayfield, que era un actor britànic, molt més jove que ella, que aquí es capgira la truita i em sembla molt guai. Sí. I amb dos inicien una relació d'amor platònic, direm platònic perquè la part carnal estava descartada, tema sífilis i demà.
Sí.
I aquella relació duraria fins al final de la vida d'ella.
Home, per fi...
Bueno, era una relació peculiar, ¿vale? Perquè Florence li feia de sugar mami.
Sugar mami.
I Sinclair era el mànager, el representant, el director d'escena, el coach emocional, el tot plegat. Que aquí jo de Sinclair, no sé, s'especula de que si era homosexual, s'especula de que tenia una dona a casa seva, la casa que li pagava la Florence, evidentment, però crec que hem de tenir en compte que més enllà de la parasitació econòmica, que sí, que és certa, us ben asseguro que es van fer molt bé l'un a l'altre, perquè connectaven. L'un amb l'altre connectaven amb el que era més important per ells. Eren les arts. I s'ajudaven. Complien els somnis de l'un de l'altre. Així que és una relació rara. Sí, funcionó. També. Així que, veient aquest enorme èxit que tenia la Florence a nivell social, ella diu, saps què? muntaré jo el meu propi club.
Ah, mira.
Sí, 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 sí. I el vam anomenar el Club Verdi. Per això us he posat una mica
no
de Verdi, la Fons,
res, eh? La Florence?
Ah, correcte, correcte.
Mira,
correcte.
Escolta'm, tu.
Sí. I què feia ella en aquest club? Pensa que té 60 anys, eh? Mm-hmm. O sigui, et vaig posar en el dia de l'edat perquè també és peculiar.
Val.
Doncs ella mateixa decideix ser part de l'espectacle de forma superactiva. Mm-hmm. Vale? Organitza esmorzars amb ball, que em sembla una cosa meravellosa, quiero hacer esto ya mm-hmm. en mi vida, i comença a popularitzar quadres vivents. Vale? Et fas la idea, no?, del que és un quadre vivent?
Sí.
Vale, doncs reprodueix imatges del món de la música, vale? I es disfressa que si d'Euterpe, que si de Valquíria, i comença a muntar uns escenaris plens d'efectes de llum, ventiladors per generar impacte, efectes especials... Però, clar, ara que això ens fa com gràcia, sí. Allò va ser lo más de clar. Lo más.
Era el James Cameron de l'època.
Clar, i en viu i en directe.
Així
que tots els membres d'aquell club, el Club Verdi, i els convidats especials, que n'hi havia uns quants, s'ho passaven pipa. Així que tot el que feia la Jenkins era un acte social de primeríssim nivell, que alerta, no et podies perdre si eres algú.
Ara.
Clar. Així que Florence, portada per una espècie com de borratxera d'èxit, decideix que cantarà.
Que per fi
que
vol...
cantarà pel seu públic.
Ara.
Clar, home, ja que surt a l'escenari i l'aplaudeixen... De... Bueno, cantarà. Ella vol fer feliç a la gent pujant allà com una gran diva. I no és que, en plan, canto
no,
a mi casa.
No.
Ella ara. Comença a fer lliçons de cant. Es contracta un pianista repertorialista, que és aquell que es dedica a acompanyar sí. cantants, que és en Cosme McMoon, i els millors professors del moment, eh? Del Metropolitan se'ls feia venir, eh?
Vist el que era Sant Cosme McMoon.
Bueno, no era massa bona gent, aquest home.
No? Ah.
No, després es va aprofitar bastant de les circumstàncies.
Doncs li retirem el càrrec.
Sí. I què passa? Doncs passen dues coses. La primera és que ella està convençuda de que té talent. I la segona, de que tots els contractats aquests que et dic que estaven més que generosament pagats, uh-huh. i també el seu estimat Sinclair, no fan més que animar-la dient que és absolutament meravellosa i la millor cantant del món.
Però aviam una cosa.
Sí, esto es lo que está sucediendo.
Has de tenir poc oïda per cantar com la Florence.
Sí.
Però has de tenir poc oïda per escoltar-te i dir que ho fas bé.
D'acord.
No, clar.
Sí.
Aviam.
Sí. Mira, no ho sé, Joan. La qüestió és que Florence,
val.
Ella, convençuda ella i convençuda pels altres,
sí.
es llença a mostrar el seu talent. I tu dius, bueno, aquí s'acaba la cosa perquè ningú pot admirar clar. O afalagar aquesta senyora.
Tu diràs.
Bueno, aquesta senyora no, aquesta veu. Però no, Joan, què va passar? Que aquell públic estava majoritàriament pagat pel Sinclair, clar, o, per altra banda, condicionat per les nombrosíssimes donacions que ella mateixa feia a les seves organitzacions, pel món de la cultura, pel món de la música. Sí. Així que vinga, tots a falagar-la.
Clar,
que ningú li deia, oye, general, Florence, escúchame, que no, déjalo.
No va així.
No. Així que què passa? Que el somni continua. Ai. I ella a tope, a topíssim, allà, amb el cant. I clar, el projecte va creixent
sí.
i creixent. I, clar, comencen a arribar unes petites crítiques, però no pots pagar a tot Nova York, entén-me, tot Manhattan. Però, clar, què passa? Que ella ja està tan venida arriba que està convençuda que són els seus enemics que ho diuen per enveja.
No!
Clar.
Enveja, eh?
D'enveja, clar! Val. Clar. Sí.
Tot molt coherent.
I com hi havia molta enveja...
La protagonista no és ni Florence, és la coherència.
No hi ha d'això.
No, ni en aquesta història no...
No, bueno, però és que pensa en segons quines celebrities i busquen també la coherència, també t'ho dic.
Ja.
Aviam. Què passa? Que, com deia, el fenomen continua creixent, no es queda aquí. Què passa? Doncs que Sinclair compra les crítiques dels diaris, continua pagant, o si més no, fent xantatge a gran part del públic per tal de que continuï innovacionant-la com una gran diva i fins i tot, pobre home, és que, i pobra dona, és que pobre tothom, compra flors cada cop que ella té una actuació perquè li siguin entregades pels seus suposats fans a l'endemà de cada concert.
És tristíssim, això, eh?
Bueno,
realment.
Bueno, ella estava contenta.
Ja.
Ella estava contenta i s'ho podia permetre.
Escolta'm, tu, pelante.
Pelante. Why not? I la gent s'ho passava teta.
Doncs ja està.
Perquè reien i es divertien.
És la quantitat de gent que es va fer rica amb això.
Per això t'ho dic.
Començat pels floristes.
Els floristes, el Cosme McMoon, el Sinclair... Tot. Que hi ha una maquinària aquí activada,
clar.
I dius, bueno, si tot queda aquí, ok. Però és que la fama de la seva desastrosa capacitat pues, comença a créixer i què passa? Que ningú s'ho vol perdre.
Clar.
Tothom vol veure aquella actuació. I la cosa comença, doncs, a escapar-se de control. Les localitats s'esgoten cada cop que surten a la venda. Mare.
Ara ja no pagades, eh?
No.
La gent vol veure allò.
La gent necessita comprovar que allò és real i ella es converteix en un fenomen viral.
Mm.
Així que, tot i que s'emplera en aquest punt, diu, bueno, que esto no se vaya de madre, intentem que no faci el ridícul, ja aquell esforç ja és inútil, perquè ell aquí ja es paga un disc. Diu, saps què? Jo em mereixo un disc.
I un disc d'aquesta senyora?
Sí. Bueno, no estàs sentint gravacions.
Clar, clar, és veritat.
I els de la discogràfica, en plan, senyoreta Florence, escolti, vol repetir la presa? I ella, no t'ho perdis, perquè contesta, no hi ha cap necessitat, si aquesta m'ha sortit perfecta. Amb això que estàvem sentint, vale?
Vale.
I saps què passa aquí, Joan?
Què passa?
Que aquella fantasia de desafinació, de notes tallades, aquell despropòsit rítmic, aquell disc,
sí,
s'esgota al moment.
No m'ho puc creure.
T'ho juro.
És bèstia, pregunta, eh?
Sí, dius tu per què?
Clar.
Doncs perquè ningú es volia perdre aquell fenomen, no s'esgota Flors Maria, eh? Escúchame. En un sàndwich de queso? Escúchame. Clar, ningú s'ho vol perdre. És un fet. Sí o no?
No estem
veient vídeos de YouTube constantment de gent fent coses que dius, what the...
És veritat.
Pues ahí está Florence.
Quan tens raó, tens raó.
Claro. Sí. Tindria més stickers de dojo d'aquesta dona si hagués nascut avui.
És veritat.
Així que tant va ser l'èxit d'aquest disc que fan una segona edició, perquè aquest cop ja no la paga la Florence, sinó la pròpia discogràfica, perquè s'estaven fent d'or.
M'encanta.
S'estaven fent d'or. I, evidentment, com dèiem, gràcies a això podem formar part del seu talent. Posa'ns la seva versió de La reina de la nit de Mozart. Sí, Joan. Preparat, va.
Anava bé fins a un cert punt.
Anava bé?
Bueno.
Te estás embebiendo de l'espíritu de Florence. Però mira, estem tots aquí rient.
S'intuïa.
Vull dir, propòsit complet, senyora. A mi em fa feliç. És que canta meravellosament.
No et sé escoltar seriós amb això de fons.
És que d'això es tracta.
És el propòsit.
No veus que som fans? L'adorem. Ja està. A més, a part de tot això, és que els recitals eren la món de Joan. Ai. Perquè vestien plomes, lluentons, mil complements...
Imagineu-vos, semblava un cabaret, eh?
Clar, tal qual. I a més, anàvem, ja ho veus, amb el repertori més difícil que es pogués tirar la cara.
Vinga, som-hi.
Així que, Joan, als 77 anys... 76, perdona, 76 anys...
Mm-hmm.
Ella, allà, famosíssima com era, es lloga al Carnegie Hall, que és la sala més important i prestigiosa que et puguis tirar la cara de tots els Estats Units. La sala més important de Nova York. O sigui, perquè et facis la idea, dues setmanes abans havia estat Sinatra cantant en aquella sala. Aquí estem.
De Sinatra a la Florence, eh?
Correcte, literalment. Literalment, així va passar.
Tá bé.
I endevina, s'esgoten les localitats i eren 3.000.
Per l'època és impressionant.
És espectacular. Però què passa? Que aquí hi ha Sinclair, el pobre Sinclair, ja no pot pagar 3.000 espectadors perquè diguen, Florence, lo haces muy mal. I, muy bien, perdón. I que és veritat, molts periodistes, per una espècie de fidelitat cap a ella, perquè és el que et deia abans. O sigui, Florence, les aportacions econòmiques que eren més enllà de pujar o no pujar a l'estatus social, o sigui, ella va fer moltíssim per la vida cultural de Nova York. Te'n recordes, dèiem la setmana passada, traduïa les òperes a l'anglès per poder fer una feina divulgativa, pagava el ballet del Metropolitan.
Bèstia.
Era una tia que realment feia molt per la cultura, més enllà d'aquest cachondeo que estem dient, no? Així que, clar, molts encara li deien, Florence, lo haces muy bien, te queremos, moles un montón. Però no es van atrevir a fer-ho a la secció de cultura.
Clar.
I totes les mencions, aquell despropòsit, es van fer a la columna de Societat, cosa que amb ella li va doldre. Ella volia estar... Clar, bueno, al final havia estat nena... Havia tastat les mels de l'escenari, amb
sí,
la qual...
Sí.
És cert que això va fer mal.
Quin gorgorito.
Sí. I què va passar? Doncs que la majoria van dir que allò era un espectacle perfecte, però de comèdia. Clar.
Perquè això, ràdio, i els micròfons es tallen perquè acabo de fer un Jenkins.
Després em dius, és que no entiendo nada, però si estàs aquí fent de Jenkins.
Sí.
Clar,
sí,
clar, sí, sí. Estàs aquí doblant a la Montserrat Caballé, com que està diva que eres tu, com és Floren, com somos todos.
Sí.
Que està diva somos todos. I sí. Per això estimem a la gent.
És així, sí. És així.
Ai. Bueno, arribem una mica al final de la carrera, al final de la vida, al final d'aquest fenomen espectacular.
No em diguis que és tristot, eh?
No, bueno.
Ai.
Jo crec que va tenir una vida superplena amb lo... No, està bé, perquè... Just un mes després d'aquella actuació, que és com el màxim que li pot passar a un músic. Sí. O sigui, jo recordo la vegada que mons pares van anar al Carnegie Hall, ma mare estava emocionada com si fos una nena petita.
Clar.
No l'havia vist així en la vida. O sigui, que imagino que la Florence estava allà. Dios mío, estoy en el Carnegie Hall!
Clar.
What? Sinatra, luego yo. Així que, bueno, amb 76 anyets, un mes després, ella mor d'un infart.
Ai.
Però, escolta'm, per què no és trist del tot? És que els metges ja li havien dit feia prop de 40 anys enrere que s'havia de morir d'aquí.
És veritat.
Clar. Tot i així, t'he de dir que sí, que evidentment la notícia va conmocionar l'alta societat de Nova York, el Mundial de l'Espectacle, perquè ja et dic, és que era una mecenes, però bona, forta. O sigui, el que ella feia per la cultura
és potent,
molt bé.
Eh?
Sí. O sigui, més enllà del cachondeo que fèiem, el que ella va fer per la cultura va ser bèstia. O sigui, perquè hi havia un marasme allà cultural...
Brutal.
És que segurament no li haguessin aplaudit tant si la gent hagués sapigut de què anava el rotllo, saps?
També és veritat.
Clar. I a dia d'avui, mira, jo no sé dir-te si va marxar ella sabent que era una cantant pèssima o no. No sé si va ser conscient de tot plegat. No sé si ella mateixa era conscient una mica de que era un constructe fruit dels diners. És que, no ho sé, saps què em passa? Que ella va ser nena... O sigui, és que oïda sí que tenia. És que... Potser no sabia molt, però de música sí sabia,
eh? El piano de forma fabulosa.
És que hi ha una part de mi que pensa que ella era perfectament conscient de tot aquest cançó.
Se n'enfotia una mica, eh?
Jo crec que sí. Però això és una teoria meva, però perquè...
Jo és que, explicada la història, també tinc aquesta sensació,
clar,
eh?
Clar, i a més, quan veig totes les coses on ella feia mecenatge, o com ella apretava perquè el món cultural s'apropés a la gent, la forma que ella tenia de divulgar és que fins i tot ens recorda a nosaltres mateixos, i penso... Vols dir...
Una performance en vida, això, eh?
Clar, i és que ella feia molta performance, i les plumes, i les... no sé què... Vols dir que aquesta dona... No hi havia part de consciència en aquí i va aprofitar aquest tirón? No ho sé.
Jo m'ho creuria, eh?
És que no ho sabrem mai, però jo intueixo que sí.
Pot
Després
ser.
Hi ha gent que et dirà que ella es va morir del disgust de les crítiques del Carnegie Hall. Altres diuen que era una farsant i que era completament conscient i que ho va fer fatal. Jo no sé què penso ni què no penso... El que sí sé, Florence Jenkins volia fer feliç, i a nosaltres, a tots aquests que estem aquí dins, els de la peixera.
Que hem rigut molt amb aquests dos capítols, eh?
Correcte, ens ha fet feliços. Així
ara.
Que, grande, Florence, gracias por existir, nos haces felices con tu horrible, horrible voz.
Casta diva de la divulgació operística. Maria Voronkova, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fes la propera.
Radio Estel